El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Ahir va ser el Dia Internacional per la Igualtat Salarial, com cada 18 de setembre, i lamentablement sembla que aquest dia no es podrà abolir durant molt de temps. I és que es calcula que encara hi ha una bretxa salarial del 20% de mitjana arreu del món. A Catalunya les dades són millors, però també fan posar el crit al cel. La diferència entre el que cobren els homes i les dones és del 12,1%. Analitzem l'estat actual de la bretxa salarial i de les mesures que s'haurien d'impulsar per combatre-la amb la Menxo Gutiérrez, que és secretària de Dones i Política LGTBI+, de Comissions Obreres. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ara citàvem aquest 12,1% de bretxa salarial el 2019 a Catalunya. Teniu dades més actualitzades?
Bueno, nosaltres traiem l'informe de bretxa salarial al voltant del mes de febrer. Encara avui no hem analitzat les dades d'aquest any, però bueno, tenim dades per analitzar. Nosaltres ens agrada més parlar, en comptes de bretxa salarial, de bretxa retributiva, perquè la bretxa i les desigualtats no només es detecten amb els salaris. Quan parlem de salaris o anem a una empresa a negociar un pla d'igualtat, el primer que ens diuen és que els homes cobren igual que les dones. Efectivament, faltaria més, no? És el principi d'igualtat. Però trobem més les bretxes i les desigualtats, els factors que són més determinants per analitzar les bretxes i les desigualtats, habitualment són els complements i aquelles bretxes més amagades, no? més indirectes, que trobem doncs en els complements per assignació del lloc de treball, com pot ser la nocturnitat o els plusos de perillositat, i també amb l'assumpció dels permisos que tenen a veure amb la conciliació per la cura de fills, filles i familiars dependents.
És a dir, les dones acostumen a tenir aquest tipus de jornades més reduïdes, jornades parcials, horaris menys afavoridors, etc.
Exactament. Sí, sí. Quan parlem de bretxa, de salaris, evidentment que la igualtat dintre dels salaris com a tal, que és allò que perceps per mateix treball, no? Mateix treball, mateix salari, però sempre les bretxes estan amagades a dintre doncs aquests factors més amagats, més indirectes, que hem d'esbrinar, no? D'on el seu origen, d'on provenen, i establir mesures per corregir-la a les empreses.
I d'on venen aquestes diferències?
Doncs aquestes diferències venen d'allò que ens havia d'identificar cada any. Aquestes diferències venen dels estereotips de gènere, no? Aquest gènere com a constructe social que ens imposa a les dones una manera de ser, una manera de viure i una manera inclús d'entrar al mercat de treball, no? Els contractes a temps parcial s'utilitzen com a mitjà de conciliació a les famílies. Encara és una mica el peix que es mossega la cua, no? Al final, com que el salari dels treballs feminitzats són més baixos, és la dona sempre la que redueix la jornada, la que agafa els permisos, les excedències per cura de famílies, per exemple. Aquesta dada sí que la tenim actualitzada, no? Fent el seguiment dels objectius pel desenvolupament sostenible, no? De l'agenda 2030, per exemple, la ODS-5, que és el que aniria al voltant de la igualtat, parlem de que les excedències encara avui per cura de família són les dones les que les agafem en un 94%. A mi em sembla una dada esfereïdora, no? I és un percentatge que només s'ha reduït un 2% en 5 anys. O sigui, per arribar a una igualtat en aquest sentit, no? En el de permisos i excedències per cura de familiars i fills i filles, ens fan falta encara molts, molts anys.
Quines mesures creieu que s'haurien d'activar tant a nivell d'empresa com d'administracions per reduir aquesta bretxa retributiva?
Nosaltres veiem dues mesures que s'han d'abordar ja de manera urgent. En primer lloc, abordar tot el tema del que té a veure amb la coeducació a Catalunya. Des del 2015, la publicació de la Llei d'Igualtat Catalana, l'administració i l'escola a Catalunya, evidentment, ha de fomentar mesures d'igualtat, ha de trencar amb els estereotips de gènere, i encara avui les escoles catalanes no estan ensenyant als nostres nens que el papa i la mama han de fer les mateixes feines i han d'actuar amb corresponsabilitat tant en tasques domèstiques com en cura de familiars. A banda d'això, a nivell del mercat de treball, que és on més hem d'incidir, no? I tenim l'obligació d'incidir els sindicats majoritaris, en aquest cas Comissions Obreres estem ara mateix a sobre de 6.000 plans d'igualtat a empreses catalanes, que són les que tenen l'obligació en aquest moment d'establir negociar plans d'igualtat i establir mesures per corregir les bretxes i els biaixos de gènere que encara avui existeixen a les empreses. Ens passa una mica el que deia al principi, eh? Totes les empreses aleguen que, evidentment, homes i dones cobren el mateix pel mateix treball, però amb els plans d'igualtat doncs, hem de rascar una mica, no?, per veure d'on venen aquests biaixos, com s'implementen els complements i de quina manera s'agafen o no els permisos a les empreses i establir mesures que corregeixin aquests biaixos, que és realment l'origen de la desigualtat.
Aquests plans d'igualtat s'estan fent i s'estan aplicant en realitat?
S'estan fent, s'estan aplicant. Clar, nosaltres no podem parlar molt més enllà d'on tenim representació, que evidentment és on tenim la capacitat més directa, no?, de fer vigilància sobre aquests plans. El problema d'aquests plans i la seva vigilància és, per una banda, que els sindicats majoritaris els estem abordant sense recursos més enllà dels que ja teníem. Al cap i a la fi són competències de negociació col·lectiva, estem acostumats i acostumades a abordar-ho, però tenim els mateixos recursos, tant econòmics com humans, per arribar a aquestes 6.000 empreses que avui dia tenen obligació de tenir-ho, no? I per altra banda, doncs també fa falta, evidentment, quan es legisla d'aquesta manera tan urgent i tan imminent, recursos per a l'inspecció de treball per vigilar el seu acompliment i l'aplicació de les mesures pactades, clar.
Citàvem dades de l'IDESCAT, que deia que el 2019 la bretxa era del 12,1% i, per exemple, fa 10 anys, el 2012, era de més del 20%. No sé si celebreu que es vagi pel bon camí, considereu que s'està anant massa lent, totes dues coses?
Bueno, és el que deia. Nosaltres, l'informe que vam presentar de bretxa l'any passat, vam fer una mica, vam establir que les dones havien de cobrar un 26% més que els homes per arribar a cobrar el que cobren ells. Tenint en compte això, no estem parlant de bretxa salarial, sinó de bretxa retributiva, que inclou, a més del salari, tota la resta de tipus de complements i factors indirectes que intervenen en la bretxa. Això suposa doncs, les dades que traiem habitualment, no? Que a partir d'un dia del mes de novembre és com si les dones ja treballem de gratis, no? Fins a final de mes. Encara falten molts anys, però bueno, tenim mesures per corregir les diferències i pensem que l'administració s'ho ha de prendre en sèrio i nosaltres ho estem fent també. Estem abocant, ja dic, moltíssims recursos com a sindicats que són propis, que no ens arriben de cap altre lloc, per intentar corregir-ho i així ho estem fent i ho seguirem fent.
La pujada del salari mínim interprofessional ha pogut ajudar a millorar la bretxa?
Sí, per suposat. La pujada del servei mínim, del salari mínim, ha ajudat i també la signatura de la reforma laboral. No oblidem que el contracte d'obra i servei ara abolit, no? Com deies a la presentació, era majoritàriament femení i el que comentàvem també al principi, no? El contracte a temps parcial, que ara estarà molt més vigilat i podrem fer més seguiment perquè les seves causes han d'estar fehacientment demostrades. Doncs evidentment és una altra, és el que comentava, no? Al final són els contractes que més utilitzem les dones i evidentment la reforma ajudarà és el que estem esperant, de cara al febrer quan traiem l'informe, que aquestes dades es reflexin i podem parlar d'unes dades més positives, ojalà.
I al contrari, no sé si la inflació, l'augment de costos per part de les famílies i de les empreses, si pot posar en risc la feina feta.
Com sempre, quan hi ha pujada de preus, quan hi ha pujada de tipus d'interès, els salaris més baixos són els més perjudicats i, evidentment, que qui més patirà seran les dones. No hem parlat del tema de pensions, estem parlant de que la mitjana de la pensió d'una dona és un 20%, 20% i escaig més baixa que la de l'home, no? Hem de parlar d'aquestes dones que estan soles al final de la seva vida, com han d'afrontar aquesta pujada de preus i el que s'hi suposa amb el seu dia a dia.
Doncs bé, hem parlat d'aquesta bretxa retributiva, hem entès per què hem de canviar-li el nom, de bretxa salarial a bretxa retributiva.
Perfecte.
Amb la Menxo Gutiérrez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres. Molta feina encara per fer i estarem atents a aquest informe que publiqueu al febrer actualitzant les dades. Moltes gràcies, Menxo, bon dia.
A vosaltres, adéu, bon dia, gràcies.